Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, de fred pel matí i ambient suau al migdia. Avui i dissabte encara gaudirem de jornades assolellades amb més núvols al llarg del diumenge.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Deixeu-me que m'extengui una mica posant-vos un àudio que és una mica llarg, però crec que és, que és bastant significatiu i després us explico per què us el poso.
Is keeping people in lockdown in...
Diu el periodista, la qüestió és mantenir persones tancades, i el ministre Borrell respon, diu, què vol dir amb tancades? I ell diu, aïllament, 15 hores al dia, una àvia de 63 anys sense condemna.
Convicted of nothing.
Excuse me, why do you say convicted of nothing? Do you know?
I ell diu, per què diu que està condemnada per res? Coneix alguna de les condemnes en aquest cas?
Anything about it.
Diu, començo a pensar que no sap res d'ell. I el periodista diu, no ha estat condemnada.
Oh?
Diu, ha estat acusada, però no condemnada.
Stop it. If we continue like this, I stop this interview.
I en Borrell diu, pari, o si segueix així, jo paro aquesta entrevista, m'entén?
If you continue like this, I stop it. And you are not interrogating me. You are interviewing me.
No m'està interrogant, m'està entrevistant.
No, you are not a police.
Diu, no és un policia.
Kind of inquire from your side.
I understand that.
So
understand
put the right questions and let me talk.
Diu, faci les preguntes correctes i deixi'm parlar, si no m'aturaré.
Okay, let's start again.
You came to power to modernize and transform.
Diu, quan van arribar al poder... I ell el torna a parar. Diu, per què no tenen un debat sobre les reformes constitucionals? Diu, això podria respondre a aquestes qüestions que parlen de la independència de les diferents regions espanyoles. Ell diu, podrien haver-ho fet, podrien haver-ho portat al Parlament espanyol i presentar una proposta per reformar la Constitució, com van fer els bascos, no ho han fet.
Why didn't you do it? Are you not interested?
Diu, per què no ho fan vostès, diu el periodista. Diu, qui ho demana, diu Borrell. I el periodista li diu, el 70% dels espanyols, una reforma constitucional.
According to the Center for Sociological Research, 70%.
You are continuously lying.
Diu, està mentint constantment.
The Center for Sociological Research has said that...
I el periodista li diu, el 70% dels espanyols vol reformes constitucionals.
Of some kind.
Stop this record.
Why?
Finish.
Why?
No, finish. I don't want to do that anymore.
No vull fer res més, això, ni un minut més. El tema és que després Borrell, després de parlar amb els seus assessors, va tornar a l'entrevista. Aquesta entrevista és, a més, en un programa del Servei Internacional, del Servei en Anglès de la Deutsche Welle, que és la televisió pública alemanya, i la presenta un periodista britànic. Quan nosaltres veiem aquesta entrevista, no podem fer més que sentir enveja d'aquest tipus de periodisme que, a més d'informar, busca respostes a partir de la fiscalització de les persones a les que entrevista. I això és una cosa que els mitjans de comunicació en general i el periodisme en particular n'hauríem de prendre nota tots plegats. Tots plegats és tots plegats. Les televisions, ràdios, diaris, portals d'internet d'àmbit estatal o nacional i també els mitjans de comunicació local. Hauríem de fer més periodisme i menys massatge. I n'hauríem de prendre tots plegats una mica de nota. Nosaltres, i també aquells mitjans, aquells diaris, aquelles teles, que pregunten directament a l'entrevistat què volen que els hi pregunti. Són les 8 del matí i 4 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem! La Bisbal d'Empordà, Forallac, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí hauran de retirar els llaços grocs de les dependències municipals. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Així ho ha ordenat la Junta Electoral, que ha donat la raó a Ciutadans. No seran només llaços grocs, sinó que també seran estelades o pancartes amb missatges independentistes.
Troben una dona morta surant davant la platja Gran de Palamós, Gerard.
Bon dia. La dona d'edat avançada estava surant davant de la platja aquest dijous al matí. Es tracta d'una veïna de Palamós de 90 anys que patia l'Alzheimer.
I la companyia Ryanair retira 3 connexions a l'aeroport Girona-Costa Brava per la propera temporada turística, que recupera una línia històrica, Pedro Ruiz.
Bon dia. Retira els vols a Cagliari, Itàlia, Frankfurt, Alemanya i Bratislava, Eslovàquia. El que recupera és el de l'Alguer a Itàlia. La companyia irlandesa calcula tenir 1.400.000 passatgers el 2019 i generar 1.060 llocs de treball.
Per tant, si teniu ganes de tornar a Sardenya, doncs aquesta vegada podreu fer-ho a través de l'Alguer i no de Cagliari, que és la destinació a través d'on s'arribava a l'illa italiana, la fantàstica illa italiana. Les 8 del matí i 6 minuts, i una vegada més, Xavier Delmé denuncia durant el ple municipal de dimarts a la Bisbal que l'equip de govern torna a amagar informació a l'oposició sobre les irregularitats en la recaptació de la zona de blava de la ciutat, Manel.
Bon dia. Tots per la Bisbal CiU exigeix transparència sobre el cas de la zona blava de la Bisbal.
Després de tot l'afer de la zona blava, resulta que les màquines continuen sense donar la informació correcta. És a dir, no coincideix l'efectiu que es recauda amb el que els tiquets de les màquines espadonadores diuen que s'ha recaudat.
Xavier Dilmé denuncia que les recaptacions continuen sense quadrar i acusa el govern municipal de tornar a amagar informació, mentre Carme Vall, responsable de l'àrea d'Hisenda, assegura que el tema s'està estudiant per part de l'empresa subministradora de les màquines.
I el Servei Català de la Salut amplia els horaris en tots els CAPs de la comarca, és així, Manel?
Doncs efectivament, una instrucció del CatSalut fixa l'ampliació d'horari en tots els CAP del Baix Empordà. I a partir de 1 d'abril, els serveis finalitzaran a les 8 del vespre, mentre les urgències continuaran obertes les 24 hores de cada dia de l'any. La modificació es fa d'acord amb una instrucció, la 07 del 2018, entrarà en vigor l'1 d'abril d'enguany i obeeix a criteris d'homogeneïtat d'horaris i d'ordenació de cartera de serveis a tot Catalunya.
I la setmana que ve hi haurà una mediació per part de la Generalitat en relació amb la vaga de neteja de pals.
Així ho va dir ahir a una entrevista al supermatí Xavier Casas, secretari general de la UGT de Girona. També van parlar d'altres temes com la situació dels bombers o la inestabilitat laboral en general del Baix Empordà.
Són les 8 del matí i 7 minuts. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni han iniciat tasques del canvi de gespa artificial del camp de futbol, Pedro Ruiz.
La renovació es preveu que estarà completa a mitjans d'abril, just quan començarà el Mediterranean International Cup, ja que Calonge serà precisament una de les seus d'aquest torneig de futbol. El cost és de 210.000 euros i es paga a través d'un rènting financer.
I som divendres, i els divendres, òbviament, hi ha prèvia de jornada esportiva a les portes d'un cap de setmana farcit d'activitat esportiva al Baix Empordà. Laia Bodro, nova oportunitat pels equips de casa nostra per tal de poder seguir lluitant pels seus objectius. Bon dia.
Bon dia. El Palamós arriba a un nou cap de setmana amb la força d'haver retallat punts als primers i amb la màxima il·lusió. Segona catalana, el Guíxols afronta un dels partits més transcendentals de la temporada al camp d'un Bosc de Tosca que encara creuen aconseguir una plaça d'ascens. En hoquei, el corredor Mató Palafrugell visita la pista del Tordera amb l'obligació de guanyar si encara vol optar a l'ascens a la Lliga Hoquei.
8 del matí i 8 minuts, i si som divendres i som a les portes del cap de setmana... Som també a les portes d'un cap de setmana farcit d'activitat cultural que avui al Baix Empordà passa d'entrada per Palamós, Martí.
Bon dia. Avui, dissabte i diumenge, podeu veure al Teatre La Gorga 666, una comèdia mortal, una obra que gira entorn de la vida de la Remei i l'Albert, si no fos per un veí curiós.
I també, quan arriba cap de setmana, ens interessem especialment per la previsió del temps, perquè volem saber si el tindrem tranquil o si ens l'espatllarà Albert Aparicio.
Bon dia! Aquest divendres tornarem a gaudir un dia més d'un ambient en general dominat pel sol. La temperatura no presenta canvis importants i tot i que al matí i quan es pongui el sol farà fresca o fred a l'interior de la comarca, amb una mínima entre 1 i 3 graus, durant les hores centrals del dia la màxima pot fregar els 20 graus, deixant un ambient força suau. Pel cap de setmana, dissabte en conjunt serà un dia amb bonança meteorològica, però ja es podran intuir alguns canvis en el cel, amb la presència d'alguns núvols que seran poc abundants. Diumenge, la nuvolositat anirà en augment, de forma progressiva, sobretot cap a la part final del dia, i algun model meteorològic ens indica que entre la nit de diumenge i la matinada de dilluns podria arribar algun petit ruixat.
Gràcies, Albert Aparicio.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Del 23 al 31 de març, comprar begut té premi. Fes una compra mínima de 15 euros a qualsevol dels establiments de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur i participa al sorteig de fantàstics premis. Paneres amb productes de diferents comerços de Begur, vals per dues persones per l'Spa Clàssic Begur i un val de 100 euros per gastar als comerços de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. El sorteig es farà el 31 de març durant la segona nit del comerç i el turisme de Begur. Sempre és bo fer comerç de proximitat, però més del 23 al 31 de març. Comprar a Begur té premi. Organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur amb el suport de l'Ajuntament de Begur.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Passen 11 minuts de les 8 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Junta Electoral obliga 7 ajuntaments del Baix Empordà a retirar símbols independentistes de les dependències municipals, o el que ells interpreten, que són símbols independentistes, de les dependències municipals, dèiem. Aquests municipis són la Bisbal, Forallac, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí.
Hauran de retirar llaços grocs, estelades o pancartes amb missatges independentistes. D'aquesta manera, la Junta Electoral dona la raó a Ciutadans i aquests 7 ajuntaments hauran de treure de les dependències municipals tot allò que, segons la Junta Electoral, vulneri el principi de neutralitat política de les institucions públiques. Això és pancartes amb missatges independentistes, llaços grocs i estelades. Tal com dèiem, així doncs, es va requerir als 7 ajuntaments que comuniquessin la retirada d'aquesta simbologia independentista des del mateix moment de la recepció de l'acord.
Gràcies, Eugènia. I els Mossos investiguen la mort d'una dona d'edat avançada que ha estat localitzada a primera hora d'aquest matí surant a l'aigua de la platja Gran de Palamós, tal i com n'informava l'emissora municipal Ràdio Palamós. Gerard Tascaig.
L'avís s'ha donat a quarts de 8 del matí quan el servei de neteja municipal ha vist un cos a la zona del racó de la platja, molt a prop del Moll Vell, i posteriorment han avisat els serveis d'emergència. La víctima anava vestida i fins i tot portava posades unes ulleres. Tot i que no portava cap documentació, ha estat identificada. Segons ha informat el diari de Girona, la senyora té 90 anys i era veïna de Palamós. Malalta d'Alzheimer, la família ha començat a preocupar-se aquest dijous al matí quan no han trobat la veïna a casa seva. Aleshores han avisat a la policia local. Ha estat el cos de seguretat municipal, però qui ha informat que l'havien trobada a la platja Gran de Palamós, morta. No és la primera vegada, però, que ha sortit de casa sola. La policia està investigant les causes d'aquesta mort, tot i que tot apunta que no hi ha indicis de criminalitat i s'haurà d'esperar l'autòpsia que se li ha realitzat aquest mateix dijous. Ara per ara, un dels indicis és el suïcidi de la dona, com apunta el rotatiu gironí. Precisament aquesta setmana s'ha viscut una situació similar a l'Estartit. Van trobar un cadàver surant a la zona del Molinet. La Guàrdia Civil està investigant el cas.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla, uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo, t'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es, 900 100 036.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Seguim explicant-vos el relat informatiu de la comarca del Baix Empordà. Anem a la capital, perquè el grup municipal Tots per la Bisbal, CiU, va denunciar durant el ple municipal de dimarts que l'equip de govern municipal d'Esquerra i la CUP i Iniciativa torna a amagar informació a l'oposició sobre les irregularitats en la recaptació de la zona blava de la ciutat. Ens ho explica en Manel Magrinyà.
Xavier Dilmé afirma que el desajust en la recaptació de la zona blava de la Bisbal dels últims mesos és superior als 4.000 euros. Afirma que tot plegat els hi sembla molt estrany i demana transparència a l'equip de govern.
Estem parlant de més de 4.000 euros que no quadren. Això ve a suposar un 15%
del total final entre els mesos d'octubre i de febrer d'enguany. Recordem que la recaptació es fa per part de treballadors municipals en aquests moments, no pels vigilants de la zona blava, i a més acompanyats de la policia local. Per tant, queda claríssim que la màquina no funciona. No hi ha cap argument que ens digui que la màquina funcionava correctament abans. Per tant, hi ha aquest dubte, que a més s'agreuja pel fet que aquesta informació s'ha mantingut amagada tant a l'oposició com a la ciutadania.
Per la seva banda, la regidora Carme Vall, responsable política de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament, va declarar aquest mitjà que en aquests moments l'empresa fabricant de màquines està estudiant les disfuncions que s'han detectat i que potser cal aclarir que no són les mateixes que s'havien produït amb anterioritat. La regidora d'Esquerra va assegurar també que quan tinguem la resposta de quina és l'origen o la causa que provoca aquestes disfuncions, n'informarem puntualment. Val a dir que el tema de les irregularitats a la zona blava de la Bisbal va sortir a la llum durant el ple de passat mes de febrer i ahir mateix va saltar a l'actualitat un altre cas relacionat amb l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament, ara relatiu a la denúncia contra un treballador de recaptació del que també va informar puntualment Ràdio Capital.
Gràcies, Manel Magrinyà, des de la Bisbal. Aquesta música és perquè hem de parlar de vols i de companyies aèries. Ja veureu per què ho dic. S'allarga l'inici. Ara, home. Tot això per explicar-vos que la companyia aèria Ryanair retira tres vols que feia fins ara des de l'aeroport Girona-Costa Brava, però que en recuperarà un de nou. Calcula que tindran 1,4 milions de passatgers i que generaran 1.050 llocs de feina. Volem més detalls, Pedro Ruiz.
A l'octubre entrarà en vigor aquesta mesura que afecta els vols que fins ara connectaven amb Cagliari, Itàlia, Frankfurt, Alemanya i Bratislava, Eslovàquia. Paradoxalment, recupera el vol que porta l'Alguer a Itàlia i es faran tres setmanals. D'altra banda, amplia els vols setmanals a Eindhoven, Països Baixos, ara seran 5, i conserva els de Baden-Baden a Alemanya, Cracòvia, Polònia, Pisa, Itàlia i Rabat, Marroc. La connexió amb Frankfurt té una gran tradició, ja que va ser el primer vol que va programar la companyia irlandesa Girona. Concretament ho va fer el desembre del 2002. Ryanair preveu portar 1,4 milions de passatgers durant l'exercici d'enguany, el 2019, del total dels dos que circulen a l'aeroport ubicat a Vilobí d'Onyar. Aquestes previsions fan que la companyia plantegi que es donarà feina a la vora de 1.060 persones. Altres companyies que operen a l'aeroport gironí, com la britànica Jet2, ampliarà la capacitat dels seus avions, mentre que l'empresa Transavia farà un vol cada dia a Amsterdam i Rotterdam, als Països Baixos.
Gràcies, Pedro. Volando voy, volando vengo. La cantava en Kiko Veneno, el clàssic d'en Camarón. 8 i 18. No deixem de parlar amb en Pedro Ruiz perquè l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni ha començat els treballs per canviar la gespa artificial del camp municipal de futbol. Es preveu que el canvi estigui llest a partir de mitjans del mes d'abril.
En l'últim ple extraordinari del municipi es va aprovar l'adjudicació d'aquesta tasca al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria amb un cost total de 210.000 euros. En aquest import s'inclou el manteniment d'aquesta nova gespa artificial per un període de 5 anys per part de l'entitat adjudicatària. El pagament d'aquest treball es farà, per tant, durant aquest lustre, a través d'una fórmula de rènting financer on s'estableix una quota mensual pel consistori d'uns 3.500 euros. La previsió és que a mitjans d'abril la nova gespa ja estigui instal·lada per tal de tenir-ho tot preparat per la celebració del Mediterranean International Cup de futbol. L'obra s'ha iniciat una vegada, s'han finalitzat les obres de construcció d'uns nous vestuaris al camp de futbol de Sant Antoni, on ara per cert es trasllada tota l'activitat futbolística de l'escola de futbol del municipi per no veure interrompudes les competicions on els seus equips hi juguen. Quan ja s'hagi canviat totalment la gespa a Calonja, tots els partits es podran disputar en plena normalitat amb dos camps.
Gràcies, Pedro. D'aquí un moment parlarem amb l'actual alcalde de Pals, en Sergi Brull, sobre un conflicte, un possible conflicte o no conflicte que podria haver-hi obert, en aquest cas, amb els treballadors de la neteja. Serà d'aquí un moment, com dèiem, i quan parlem de neteja i de guardar coses... Hi ha espais als quals us podeu acollir, Marc.
Hola, hola de nou, torno a estar aquí ja per informar-te d'això, una cosa que crec que et pot interessar. L'altre dia em vas dir que no sabies on deixar coses que més endavant creus que et poden fer servei. Doncs tinc la solució. Costa Brava Space és l'únic espai a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada, 20 amb diversos des d'un a 20 metres quadrats, sí, sí, i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fas les reformes a la casa, la llogues per temporada o l'estàs canviant. Però no parlo de trasters qualsevols. No, no, no. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis, seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà, deixar, recollir el que vulguis i quan tu vulguis. Truca o envia un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, tu. Ja pots continuar amb el programa, eh? Apa, tinguis un bon dia. Adéu.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
És un quart i mig de nou del matí. Ahir al Supermatí vam parlar amb Xavier Casas, que és el secretari general de la UGT a Girona. Entre altres coses, ens deia que la setmana que ve hi haurà una mediació per part de la Generalitat, entre la Generalitat i l'Ajuntament, en aquest cas, per la possible vaga de neteja a Pals, Eugènia.
Sí, va remarcar sobretot la manca de voluntat per part de l'administració de fer justícia amb els seus treballadors. Recordem que ara mateix hi ha un bloqueig de negociació del conveni col·lectiu i que mentrestant els treballadors i treballadores han de seguir amb les mateixes condicions i per això han decidit convocar una vaga. Casas va dir que l'Ajuntament se'n desentén.
Està donant una actitud totalment dilatòria, podríem dir-ho, i se'n desentén. És com si no existís, i aquest és el problema que tenim. Sovint hi ha una despreocupació, una irresponsabilitat de qui és, diguem, l'administració que externalitza, que fa aquesta concessió. Creiem que haurien d'estar molt més interessades, molt més implicades, perquè en el fons són les que són finalment responsables, les administracions.
Del que es queixen els treballadors i treballadores de la Federació de Construcciones i Contrates és que porten temps que no poden negociar millores laborals ni salarials. Ara mateix s'està pendent d'un recurs presentat després que s'adjudiqués una empresa, de manera que la negociació està bloquejada. Però, mentrestant, com dèiem, els treballadors i treballadores han de seguir amb les mateixes condicions.
Gràcies, Eugènia Güell. Saludem l'alcalde de Pals, el senyor Sergi Brull. Senyor Brull, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Escolti, l'Ajuntament se'n desentén d'aquest conflicte?
No, home, és evident que no. L'Ajuntament de Pals, en aquests conflictes, no, de fet és el primer cop que tenim aquesta patata calenta sobre la taula, però en aquest tipus de conflictes sempre la nostra voluntat és intentar arreglar les coses i a la mesura del possible desencallar aquests problemes.
Escolti, posem-hi una mica de context. Quan parlem d'un servei de recollida d'escombraries, estem parlant d'un servei subcontractat, externalitzat a una empresa, que en aquest cas és Fomento de Construcciones y Contratas. Fins a quin punt l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de vetllar per les condicions laborals d'aquests treballadors que al cap i a la fi treballen per una empresa privada?
A veure, l'Ajuntament és el titular del servei. I des de fa molts anys, l'empresa que teníem contractada per realitzar el servei de neteja i recollida de les escombraries era Fomento. Què passa? Que recentment, concretament el passat dia 20 de març, en el ple de l'Ajuntament, que és l'òrgan competent doncs, per fer aquesta adjudicació, es va adjudicar el nou contracte d'escombraries a una nova empresa. És a dir, que des del 20 de març, que es va adjudicar per ple aquesta nova concessió, fins als posteriors 15 hàbils, o sigui, en els 15 hàbils, en els 15 dies hàbils posteriors en aquesta adjudicació, l'empresa que havia resultat la nova adjudicatària i l'Ajuntament de Pals havien de formalitzar el nou contracte. Llavors, què va passar? Doncs que l'empresa sortint, l'empresa que estava portant el servei fins a l'edat actual Fomento, va presentar un recurs, i amb la qual cosa ens trobem sobre la taula doncs la reivindicació legítima també dels treballadors, aquest recurs sobre la taula, i que des de l'Ajuntament no podem donar inici en aquest nou servei doncs, que hauria donat resultat en una millora substancial i objectiva de la prestació del servei. I aquesta és la situació complexa que tenim ara mateix sobre la taula.
Per tant, m'està dient que fins que no es resolgui el recurs que ha imposat Fomento no es pot solucionar el problema de la neteja del poble?
No estic dient això. El que estic dient és que la neteja del poble d'alguna forma està condicionada a que en els propers mesos, mentre l'òrgan competent doncs, decideixi si aquest recurs que ha presentat Fomento és pertinent o no, doncs qui continuarà prestant el servei és Fomento, que és precisament l'empresa que ara mateix ha de negociar aquestes millores en el conveni. Per tant, ara mateix els actors que han d'ajudar o que han de desencallar aquest tema són la mesa de negociació amb els treballadors de Fomento, l'empresa de Fomento i l'Ajuntament de Pals, que en la mesura que puguem doncs intentarem intermediar i a veure si podem donar resposta a les demandes que siguin justes que proposen els treballadors.
Val, per tant, disculpi que li repregunti, però intento entendre-ho millor. Per tant, el Fomento seguirà prestant aquest servei mentre no hi hagi recurs, i el problema és que els treballadors volen millores salarials, i per això el motiu d'aquesta vaga. Això és així?
No exactament. És a dir, Fomento, bueno, l'empresa que hi ha ara mateix continuarà prestant el servei fins que l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de concursos públics doncs resolgui el recurs que ha presentat Fomento.
I què passarà amb aquests treballadors? Aniran a l'empresa nova o Fomento els ha de recol·locar?
No, a veure, els treballadors al camp... No, quan, aquí els papers dels ajuntaments, quan es fa una licitació d'aquest tipus, l'empresa que entra nova està obligada per llei a subrogar, és a dir, mantenir els treballadors i amb les mateixes condicions que hi havia en l'empresa anterior. És per això, en aquest context, que els treballadors aprofiten, també amb la seva part de raó, doncs d'apostar per aquesta mesura de pressió. És a dir, un dels temors dels treballadors és que si entra una nova empresa, doncs no es mantinguin les condicions salarials o les condicions que tenien pactades en Fomento. Llavors, d'aquest temor, el que volen fer és que abans que entri una nova empresa, doncs assegurar l'aprovació d'aquest conveni, de manera que l'empresa que entri nova doncs haurà d'assumir les condicions que estiguin pactades en aquest conveni.
Escolti, no sé si és pertinent fer-li a vostè aquesta pregunta, però de mitjana què cobra un treballador d'aquest servei?
No sé fins a quin punt estaria capacitat per dir, però a veure... Sincerament, crec que estan relativament i objectivament ben pagats, perquè d'alguna forma estan com referenciats els treballadors de Fomento del servei de Palafrugell, i econòmicament és que tampoc no vull dir-ho, però mal pagats no estan pas.
Escolti, digui, disculpi.
No, bueno, anava a dir que tot i així, a veure, hi ha algunes les coses clares, hi ha algunes de les mesures que demanen que jo les veig justes i que jo estic disposat a defensar-les. Per exemple, sí, des de les administracions on s'han apujat els salaris del personal un 2% i escaig, i des de l'Ajuntament, doncs el propi personal també hem acceptat aquesta pujada salarial, doncs també veig pertinent i just doncs per part de l'Ajuntament doncs aprovar aquesta mesura d'aquest increment salarial. Ara bé, també hi ha altres coses que jo no les considero justes, i en aquest sentit doncs jo personalment tampoc estic molt disposat a defensar-ho davant de l'empresa i davant dels treballadors.
Escolti, entenent que aquestes mesures de licitació d'aquests serveis són bàsicament per no tenir una estructura, diguem-ne, de treballadors públics a l'Ajuntament enorme, i per altra banda l'estalvi econòmic, vull entenent això, pregunto, com poden incidir les administracions públiques a l'hora de licitar aquests contractes per tal de garantir una mica la dignitat laboral? Ja no parlo per aquest cas concret, parlo en general. Perquè, vaja, de conflictes com aquests se'n veuen sovint, i en el fons el que es reflecteix és la gran bretxa, la gran diferència que hi ha salarial entre treballadors públics i treballadors d'empreses privades.
Bé, potser no estaria del tot d'acord, amb aquesta precisió.
Vinga, ho celebro. Que... Així tenim debat. Va.
No, a veure, s'hauria d'estudiar cas per cas, precisament en el cas. A veure, què passa? Normalment, precarietat laboral existeix. Per tant, el dret a vaga, que és un dret constitucional absolutament just i reconegut, en el meu parer, és aplicable precisament en aquells casos on afecta un col·lectiu que realment demana unes millores per a unes condicions de treball dignes. Això ho tinc claríssim i això sempre ho defensaré. Ara bé, a vegades aquest dret s'aprofita per incidir i per afectar en el cas concret de Pals, per exemple, precisament la Setmana Santa, la vaga està proposada per el 17 al 22 d'abril, en plena Setmana Santa, amb la qual cosa jo m'imagino la gent que precisament que vol obrir els seus comerços porta tota l'hivern esperant per obrir en aquesta temporada i que hagi plantejat una vaga precisament aquests dies, està clar que és amb una clara finalitat, diguem, de fer pressió.
Sí, oh, sí, esclar.
L'agressió puc comentar avui mateix.
Si fan vaga Pals el mes de gener, el 10 de gener, no tindrà la mateixa incidència que la fan per Setmana Santa o el mes de juliol, això és evident.
Correcte.
Per això la fan a aquesta època.
És on vull arribar, que per tant s'aprofita aquest dret a vaga doncs, per poder causar més... Mal tampoc seria la paraula, però per poder exercir una palanca de pressió molt més potent. De fet, i tornant una mica a la pregunta que em feia... En el cas dels salaris del sector públic, el sector privat, és que s'hauria d'analitzar cas per cas. En el cas concret que ens ocupa, realment les condicions salarials del personal estan molt bé, objectivament. Ara, que això no treu que...
Senyor Brull, deixi'm que no li parli només de salaris, deixi'm que li parli de condicions laborals, i aquí aniríem des de jornades, des d'hores de feina, fins a condicions, fins i tot estabilitat laboral.
Bueno, l'estabilitat laboral, avui en dia amb les lleis laborals que hi ha, lògicament un funcionari és inamovible, el seu càrrec.
No tan sols un funcionari, un personal laboral de l'administració, fins i tot és molt més complicat fer-lo fora que un privat.
El personal laboral, en principi, tothom està afectat per la mateixa normativa. I llavors a Espanya el que es pot dir és que jo crec que objectivament el personal, la gent en matèria laboral està bastant protegida. I tal és així que la major part de contenciosos o quan es posa algun procediment en els jutjats, normalment els jutjats solen resoldre la major part dels casos sempre a favor dels treballadors.
Senyor Brull, i què pot fer l'Ajuntament per evitar una vaga d'escombraries justament en plena Setmana Santa, si és que es pot fer alguna cosa ja?
A veure, en última instància dependrà de la voluntat dels treballadors. El que nosaltres podem fer, que de fet, a veure, només és tan senzill com, per exemple, aquesta persona, el secretari de l'UGT, doncs mirar d'organitzar alguna reunió on l'Ajuntament doncs, pugui fer una miqueta d'intermediari i a la mesura del possible doncs, intentar desencallar aquest tema. Està clar que en última instància serà un tema econòmic i que l'empresa doncs, de Fomento que pugui acceptar les condicions econòmiques que plantegi. Penso una cosa, ara també pensant en el caire dels directors dels gerents de l'empresa Fomento que hagin d'acceptar aquest pacte. Si accepten aquest pacte per a aquests treballadors, automàticament la resta de la plantilla de Fomento suposo que voldrà exigirà les mateixes condicions. I per tant que no és una situació complicada ni és una situació en què l'Ajuntament se'n desentengui. És una situació complexa, que a veure, que no és senzilla i veurem a veure com es desenvolupa. Jo confio, i sóc en aquest sentit soc positiu. Al final la gent tendeix a entendre'ns i jo suposo que, i espero que puguem arribar a un acord i que no arribem a plantejar una vaga que ens aniria molt malament al municipi de Pals, seria nefast. Això no tinc dubte.
Per tant, vostè confia que tindrem la Setmana Santa tranquil·la i tindrem el poble net, eh?
Objectivament, sí, espero que sí, crec que sí. Sí, perquè dubto molt que els treballadors de Fomento, que porten, molts d'ells porten molts anys aquí, i crec que també tenen la part d'estima cap al poble. Llavors, segurament trobarem un punt mig entre les demandes i el que hi ha actualment, segurament trobarem un punt mig que sigui satisfactori per totes les parts. Sí, suposo que sí, realment ho penso.
Senyor Brull, canviem de qüestió. A l'inici del programa parlàvem d'aquesta instrucció de la Junta Electoral que obliga a diversos ajuntaments del Baix Empordà a retirar llaços grocs i el que ells consideren símbols partidistes dels edificis públics. Hi ha algun requeriment en aquest sentit per a l'Ajuntament de Pals?
Bé, i si no hi fos, acabarà arribant, no en tinc cap dubte. Bé, com a major part dels ajuntaments, doncs haurem d'acatar en les condicions que ens estableixin, doncs, aquestes directrius. I tothom està, té clar en quin moment ens trobem i poc marge tenim. Tampoc no té sentit jugar a fer el gat i a la rata. Si la Junta Electoral t'acaba obligant o t'acaba requerint a fer una cosa, l'hauràs d'acabar acatant.
El president de la Generalitat s'exposa que l'inhabilitin.
Sí, i realment val la pena fer això. Val la pena si ho acabarà fent. Ho acabarà fent en l'última instància, quan es trobi en l'últim moment. Quan ja no hi hagi volta enrere, les acabaran traient o això, inhabilitat. Bé, no sé si realment això en termes de país és una lluita, en termes municipals la lluita potser és una altra. Potser la lluita amb el que hem de centrar els esforços precisament és que no hi hagi una vaga, doncs, en plena Setmana Santa. Són dos contextos i dues batalles distintes, entenc.
Portant això al terreny municipal, l'estiu passat va ser un estiu intens pel que fa a les polèmiques relacionades amb els llaços grocs, amb la reivindicació nacional. Sap també vostè que va haver-hi certa polèmica amb una discussió que va haver-hi entre el rector i un turista que volia esborrar unes pintades de una pancarta a l'església dels Masos. Pateix que aquest any, en plena temporada d'estiu, tornem a estar involucrats amb aquesta polèmica?
No és tant que pateixi. De fet, a veure, forma part... És que normalment... A veure, com ho explico? Sempre hi haurà gent que algunes coses que faci algun altre sector de la gent no li semblarà bé. Llavors, estem immersos en plena polèmica. Segurament la sentència que s'emeti des del tribunal del cas d'octubre el que farà serà encara encendre més els ànims i sí, no és que pateixi perquè vaticino un futur convuls, però segurament situacions d'aquestes aniran en augment. I des dels polítics, ja no a nivell municipal, que insisteixo, la nostra és un altre tipus de batalla, però en altres instàncies els polítics ja els hi va bé. Quan més remenament i quan més crispació hi hagi, doncs millor per ells. Per tant, crec que alguns ho fomentaran i sí, considero que malauradament això anirà més.
Escolti, parlant de tot, serà vostè l'alcalde aquesta temporada d'estiu o no?
Alcalde? No sé, això ja ho veurem. En tot cas, sí que hi ha la voluntat de presentar-nos.
Això, li pregunto precisament per això, perquè hem anat rebent comunicats dels diferents candidats que es van presentant a les llistes pels diferents pobles de la comarca i no hem rebut encara cap comunicació que digui que Sergi Brull serà el cap de llista. Per quin partit, per altra banda?
Bé, per quin partit? Començo per al final. El partit nosaltres ens presentarem ara per Junts per Catalunya. I precisament ahir vam tenir una reunió amb els associats i els simpatitzants, i ahir es va formalitzar la candidatura i en el cas concret de mi, doncs, presentar-me a mi com a cap de llista. Per tant, bé, en aquest sentit ja ho puc fer oficial i estem a l'espera, doncs, d'acabar de tancar alguns membres de la llista, però ho tenim ja bastant lligat i segurament en breu, doncs, farem la presentació oficial com toca.
Uh-huh. Escolti, vostè ha governat està governant amb el suport d'Esquerra, Junts per Pals, que enguany canvia de candidat també, serà en Carles Pi Renart. Serà la seva preferència de pacte en cas de necessitat de pacte o es decantaria per anar cap a la llista de Compromís per Pals amb la Maria Lluïsa Ferràs?
És una pregunta tendenciosa. A veure, lògicament...
No, tendenciosa no, escolti. Hi ha dos possibles pactes a fer, o un o l'altre. Tendenciosa no és gaire.
No, a veure, lògicament és evident que, i més atenent a com ha anat aquesta legislatura, precisament amb els nostres companys de viatge, l'entesa ha sigut molt bona. Pot haver alguna cosa que hàgim vist les coses diferent, també no puc, és lògic, no? Malament aniríem si tots ho veiéssim igual, però en aquest sentit la valoració ha sigut molt positiva. Per tant, a l'espera de com és, bueno, del resultat de les eleccions, i a l'espera de les futures negociacions, d'entrada mentiria si digués que no és la nostra primera opció, i suposo, imagino que per ells també és la mateixa. Al final, en última instància, a nivell municipal, més que les idees del partit, importen les persones. I si amb les persones t'hi entens bé i pots treballar a gust i pots treballar pel poble i fer molta feina, doncs en principi no hi ha cap motiu que t'obligui a invertir aquesta situació.
Escolti, un dels temes calents d'aquest mandat és, sens dubte, l'urbanisme. Hi ha diferents punts, diguem-ne, de conflicte al llarg i ample de la Costa Brava, i un d'ells, un dels que venen marcats, és a Pals, precisament. Hi ha una moratòria impulsada per la Generalitat, no sé com li ha afectat el poble, i no sé si creu que aquest és un tema que pot passar a factura de cara a les eleccions, i què es pot fer a partir del proper mandat.
A veure, de la primera moratòria que va sorgir, nosaltres al municipi de Pals no ens afectava en cap sector. Per què? Perquè afectava els primers 500 metres de la costa, i és el que sempre he explicat. Quan es venia la història de que a Pals volíem destruir la platja de Pals, o que el planejament urbanístic projectat a Pals volia destruir tota la platja de Pals, no era cert. Tal és així, que la primera moratòria no ens afectava en absolutament res. La segona moratòria sí que afecta, doncs, la pràctica totalitat del municipi, i llavors estem a l'espera de... O sigui, ara mateix no continuarem la tramitació a l'espera que hi hagin eleccions. Per què? Perquè, entre les coses, doncs, la llei electoral i d'alguna forma t'obliga que decisions d'aquest tipus importants que afectaran el municipi, doncs no fer-ho en plena campanya també és lògic. Per tant, esperarem que hi hagin les eleccions, esperarem a veure quin govern, doncs, hi ha entrant, i aquest tema, doncs, s'haurà d'acabar desencallant. El que està clar, i això és una cosa que més o menys portem dient des del primer dia, entre la proposta que hi ha projectada i la que demanen els grups ecologistes, en el terme mig segurament, doncs, hi haurà la millor de les opcions.
Per tant, vostè descarta que no es pugui construir cap més habitatge com demana Salvem l'Empordà, Sos Costa Brava.
Bueno, que no es construeixi cap més habitatge a Pals, tampoc ho...
No, la zona de la platja, la zona de Rodós, Roca Blanca.
Home, però és que entre els que hi havien inicialment projectats que el POM plantejava uns 2.400 habitatges a tot el municipi de Pals, ells parlaven d'uns 1.000 habitatges que més o menys serien sostenibles. Per tant, segurament el terme mig, insisteixo, trobarem el punt d'equilibri, és a dir, que serà un creixement sostenible ambientalment, però també econòmicament, doncs, permetrà el desenvolupament futur del municipi.
Escolti, sovint aquestes polèmiques lligades a l'urbanisme es fan més a cop de titular i a cop de notícies, van construint relats a partir del que es publica, i moltes vegades em fa l'efecte que més que no pas del que es diu al poble. Vostè com a alcalde, i que m'imagino que deu parlar amb gent, què li diu la gent? Vostè què li diu al nas del que pensa la gent de Pals al respecte d'aquest assumpte?
Home, que el periodisme a vegades es nutreix de titulars, segurament vostè n'és més conscient que jo. A vegades què ven? Ven el gran titular, Pals vol pretén construir 2.400 habitatges a la platja de Pals. Clar, davant d'aquest titular qualsevol persona s'esfereix. Però després, quan s'explica i es coneixen els detalls, després és quan la gent, doncs, se'n pot fer una idea més precisa. Però normalment la primera impressió són els titulars, per tant... Això els mitjans de comunicació, també vosaltres, és normal, és normal. Per captar l'atenció, què fas? Doncs emets un titular que sigui contundent. Si un emet una petita notícia on t'explica totes les característiques, doncs evidentment la gent a les que porti el tercer paràgraf i s'avorreix i no continua així. Clar, anem de titular en titular, i quan més impactant, doncs s'assegura, doncs, major atenció i major èxit, d'alguna forma.
Disculpi, senyor Brull, però amb més o menys encert, els mitjans el que fem és transmetre el que fa, en aquest cas, l'acció política. Jo, donant per fet, o imaginem-nos que tot el que s'explica s'ajusta a la realitat, i donant per fet també que no hi ha cap mitjà de comunicació, com no hi ha cap persona al món que sigui 100% objectiva, l'objectivitat no existeix. Per tant, donant per fet això, jo li pregunto, imaginem-nos que, no ho sé, que, vaja, que s'han de construir 1.000 no sé quants habitatges a la platja de Pals, i hi ha un grup de gent, una plataforma, que s'hi oposa. Jo li pregunto, la gent de Pals creu que està d'acord majoritàriament, o creu que hi ha un sentiment majoritari a favor o en contra de la construcció de 500, 1.000 o 1.500 cases?
Clar, és exactament el que jo li deia. La gent de Pals, què respon? La gent de Pals, quan davant del titular que es volen fer tants pisos i que es vol destruir la platja de Pals, tothom s'hi posa. Ara bé, quan després s'expliquen bé exactament on aniran aquests pisos i els condicionants que d'alguna forma, doncs, ens obliguen a recollir les condicions que ja estaven projectades en el planejament anterior de l'any 86, quan s'expliquen bé, la gent després doncs, diu, ah, doncs potser no és ben bé el que havia entès quan havia vist en el diari que es volia destruir tota la platja de Pals. En tot cas, la gent del poble el que espera de l'Ajuntament i de la Generalitat és que qualsevol proposta urbanística que hi hagi doncs, sigui sostenible, que realment no es causi un perjudici ambiental, que sigui doncs, irrevocable, i a la fi i al cap doncs, el que vol la gent és tenir un municipi doncs, que més o menys es mantingui en la línia i en la tendència turística que hi ha actualment, però que alhora també li permeti el seu desenvolupament. Per tant, la gent de Pals, el tema del POM no és un tema de les converses que un normalment manté en el poble, no és una de les converses estrella. La gent es preocupa del dia a dia i de les coses que afecten a ells. Això, doncs, sobre el tema del POM de Pals, no és un tema, tot i que és un tema molt rellevant, no és un tema que estigui a les converses del dia a dia de la gent.
Escolti, disculpi, encara una última qüestió. A partir del 5 d'abril comença canvio de tema radicalment, Deia, comença la nova campanya de la cuina de l'arròs. Novetats d'aquest any respecte a l'anterior?
Bé, en principi la nostra tendència és continuar una mica en la línia. Llavors el que sí que volíem fer, precisament ahir n'estava parlant amb la persona que ho porta des de turisme, és intentar fer una campanya una miqueta un punt més populista en el sentit de poder arribar a més gent i que hi hagi més gent que vingui doncs, a visitar-los i que pugui disfrutar d'aquesta campanya. De fet, crec que on hem de continuar lluitant és per donar a conèixer aquest producte de l'arròs, utilitzar doncs, els restaurants que tenim al municipi que són excel·lents i continuar treballant en aquesta línia, de treballar plegats des de l'Ajuntament i des dels restauradors i ens aprofitant aquest producte que tenim aquí Pals, que és únic. Curiosament, i ara jo també canvio de tema, també aprofito per fer un comentari. L'altre dia en el ple del passat dimecres vam aprovar el reglament de l'ús de la marca Arròs de Pals. Llavors el que volem fer això és que la zona geogràfica on es conrea aquest arròs de Pals doncs establir una sèrie de paràmetres que en garanteixin la seva ja no qualitat, sinó que l'arròs que es comercialitzi sota aquest nom, doncs que realment estigui elaborat aquí en el municipi de Pals. Per què? Doncs perquè tenim claríssim que com a Ajuntament hem d'apostar per aquest producte i donar-li molta més importància a la qualitat que no pas a la quantitat. Per tant, i retornant una mica a la pregunta que em feia, sí, continuarem en una línia continuista perquè tenim molt clar cap on volem anar.
Escolti, vostè deia, cal que ho fem arribar a més gent. Jo li he de dir que, siguent de Pals com soc i coneixent el poble com el conec, jo tinc a vegades la sensació que de l'arròs de Pals, més enllà, òbviament, de les cartes dels restaurants, on hi és tot l'any, però tinc la sensació que de l'arròs de Pals només se'n parla precisament durant la campanya gastronòmica de la cuina de l'arròs. I així com quan en altres àmbits, com jo que sé, el Priorat amb el vi, o a l'Alt Empordà fins i tot a la zona d'Espolla, amb la cooperativa vinícola d'Espolla, deia, en llocs com aquests, durant tot l'any se'n parla, hi han espais, hi ha comunicació, hi han rètols que fan al·lusió al producte local, no sé si es pot fer alguna cosa més perquè durant tot l'any a Pals es parli més de l'arròs, que al final és el producte autòcton distintiu.
Tens tota la raó, i ja no només durant tot l'any i no només a Pals, sinó que jo crec que s'hauríem d'apostar i hauríem de treballar perquè durant tot l'any, no només durant la temporada i a la resta del territori, doncs el nom de l'arròs de Pals es vagi tenint perquè realment s'ho mereix. Ja no és per vendre, ara em posi la gorra d'alcalde de Pals, però és que realment, objectivament, aquest producte és molt bo. Per tant, hem de treballar doncs, per donar-lo a conèixer i fer tot el possible doncs, per facilitar la seva difusió i que la gent arreu del territori doncs vagi coneixent aquest producte, sense tenir altres productes existents, però és que realment aquest producte s'ho mereix.
Escolti, en tot allò que suposi promoció del producte de proximitat, nosaltres ens hi trobarà, per tant, hi serem sempre que faci falta. Senyor Sergi Brull, alcalde de Pals, gràcies per atendre'ns una vegada més i vaja, seguirem parlant ara ja sí, segons la seva confirmació, ja en la campanya electoral.
Doncs espero que així sigui, Miquel. En tot cas, després m'ha donat moltes gràcies a tu i al vostre programa i també restant obert doncs, a qualsevol cosa que pugui fer doncs, per solucionar o per donar una resposta al problema que tenim plantejat sobre la taula d'aquesta vaga en plena Setmana Santa, doncs que estic plenament disposat a fer tot el que pugui per mirar desencallar-ho.
Seguirem aquest conflicte, aviam com acaba, i confiem que els carrers del poble estaran nets, sempre, que és quan toca.
Espero que sí, Miquel. Doncs res, molt bon dia i moltes gràcies.
Que vagi bé, senyor Brull, bon dia i sort. Adéu-siau. D'aquí 11 minuts seran les 9 del matí. Entrevista llarga, teníem molts temes per abordar. I, vaja, nosaltres, quan tenim algú amb qui parlar de les coses, intentem treure-li el màxim de rendiment possible. Estem en temps d'opinió, estem en temps de comentari, que avui ens arriba de la mà de la xef Lola Puig.
Avui us parlaré del lliurament de cargols quilòmetre zero d'aquest any. El dilluns de la setmana passada van celebrar la desena edició ja del lliurament de cargols a les cuineres i cuiners de Slow Food catalans. Aquest any ho hem celebrat a l'Ametlla de Mar, a la província de Tarragona. Cada any la família es fa més gran. N'hem sigut 52 restaurants i 8 menjadors escolars ecològics. D'aquests menjadors escolars, tots estan en la província de Barcelona. Pels restaurants, 21 estan a Barcelona, 8 a la província de Lleida, 9 a la de Tarragona, 1 a Menorca, 3 a la Catalunya Nord, i a Girona ja en tenim 10, dels quals 8 som empordanesos, un del gironès i un del ripollès. Aquests gironins són l'Antaviana de Figueres, Cala Lola d'Ullestret, Casamar, Tallafranc, el Ginjoler a l'Hort del Rector de Sant Feliu de Guíxols, els Caçadors de Ribes de Freser, aquest és nou, l'Integral de Figueres, la Calèndula de Regencós, la Barberia del Muro de Palamós, que també és nou, i el Marítim de Tossa de Mar. També es van repartir premis a productors compromesos amb iniciatives que es consideren rellevants per la seva implicació amb el bo, net i just. Els premiats d'enguany han sigut l'Espigall, Bolet Ben Fet, l'Escairador, el Senglar de Girona, la Segalla i la Tòfona de la Conca. És la nostra festa, és la festa anual dels restauradors que tenen en comú treballar en productes de pagesia propera, ecològica, de temporada i sense emprar transgènics ni productes que en portin, així com peixos de pesca sostenible, vins naturals, làctics de pastor, recuperar aliments antics i receptes tradicionals de la zona. Aquest any s'està treballant també la banca ètica, les energies netes i l'estalvi energètic. El projecte Quilòmetre Zero de Slow Food va creixent, es va consolidant i cada vegada es coneix més. Empordanesos, prepareu-vos tots, que aviat ens toca fer el lliurament de cargols aquí. Farem trontollar el territori, l'olla grossa dins la petita.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Saludem l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
De seguida parlarem amb ell, perquè els divendres tenim espai dedicat a la climatologia, però abans hem de fer un repàs per l'actualitat esportiva, per la informació esportiva. En fem una prèvia amb la Laia Bodro, que és la nostra mestressa dels esports. Amb cap de setmana que arriba una nova jornada a l'esportiva a la comarca i amb ella una nova oportunitat dels equips d'acostar-se una mica més als seus objectius. A Primera Catalana, el Palamós visita el camp del cinquè amb la força que els hi va donar la victòria de la jornada passada i que els hi va permetre retallar punts amb els líders, Laia.
Bones, soc en David Cano, jugador del primer equip del Palamós. I queden 8 jornades per acabar la temporada. Bé, ara més que mai necessitem que vingueu animats per tal d'assolir l'objectiu. Força per a vos.
Així demana el capità David Cano a l'afició al Twitter de l'equip que els acompanyi en aquest tram final de temporada. Les opcions d'ascens continuen sent complicades, però la victòria contra el Banyoles la jornada anterior, que va suposar retallar 2 punts als dos primers classificats, els va donar moral i ha retornat la màxima il·lusió a les files del Palamós. Diumenge, a 11:45, visiten el camp del Sabadell Nord, cinquè classificat a 6 punts del Palamós. L'equip ballesà només ha deixat escapar 10 punts a casa, on es sent fort i de ben segur que complicarà les coses als de Salamero. El Palamós ha de sumar per fer bona la jornada anterior i estarà pendent també del que passi als partits entre la Guinaueta i el Girona C i entre l'Argentona i el Vilassar de Mar.
Gràcies, Laia. I els Guíxols afronta una jornada clau en la lluita per l'ascens.
Visiten un dels camps més complicats a Segona Catalana, on el Guíxols no ha guanyat mai, el Bosc de Tosca, que tot i que ha estat lluitant per les posicions d'ascens, ara mateix es troba a 12 punts de l'Escala i el Guíxols, i el somni de l'ascens se'ls ha esvaït. Per al Guíxols és un partit importantíssim si vol continuar somiant en aquest ascens. Afronten dues jornades clau on no es poden permetre perdre cap punt. Aquesta contra el Bosc de Tosca i la jornada que ve a casa contra el tercer, el Bescanó. Dues jornades a vida o mort on una ensopegada pot allunyar la primera catalana per als de Toni Sánchez.
El Bosc de Tosca és un equip que li agrada molt tenir la pilota, jugar, portar el pes del partit i ens trobarem un camp que té unes condicions que no són les més òptimes per jugar, ara mateix perquè el deia és pas natural. I bé, nosaltres és un partit que ens prenem amb una importància màxima, ja que la pròxima setmana tenim el Bescanó a casa i ens juguem part de les nostres aspiracions aquesta temporada.
El Bosc de Tosca té una baixa molt sensible a l'eix de la defensa, Dorca, sancionat per l'expulsió de la jornada anterior. El Guíxols l'afronta amb tots els jugadors disponibles i després de golejar fàcilment a l'Abadesenc la jornada anterior. El Vilartagas juga a casa diumenge a les 4 en una de les finals que li queden si es vol mantenir a Segona Catalana. Queden 8 partits i han de sumar a cada jornada per no baixar. En aquesta ocasió hauran de sumar davant el Porqueres, situat a mitja taula i que no es pot despistar gaire si no vol patir el que queda de temporada. Cabrera recupera Alberto Ruiz i el davanter Manu.
I el corredor Mató esgota totes les opcions que li queden en la lluita per l'ascens.
Aquest dissabte visita la pista del Tordera, 11è classificat, amb l'objectiu de sumar per a no despenjar-se i dir adeu definitivament a les opcions de pujar a l'hoquei Lliga. El Palafrugell és 6è amb 31 punts. Només 3 punts el separen del Lleidanet al Picat, segon classificat. Per aquest motiu, no poden deixar escapar gaires punts en les 6 jornades que queden per a finalitzar la temporada.
Gràcies, Laia Bodro. Ara sí, anem amb el temps, o amb el clima, més que amb el temps. Albert, bon dia de nou, eh?
Hola, Miquel.
Deia...
Doncs...
Digues. No, deia, fem un prebalanç de com ha anat aquest mes de març que finalitza aquest cap de setmana i de l'estat de la sequera a casa nostra.
Doncs sí, ja podem parlar de mirada monotirar aquest estat de sequera perquè portem un inici d'any, de fet un final d'any passat, el desembre, ja va ser molt sec, però és que gener, febrer i març suma menys de 20 litres per metre quadrat a bona part del Baix Empordà. Llavors ens fixem en un índex que és poc conegut però que l'hauríem de conèixer una mica més. Sobretot a casa nostra, el Mediterrani, que ens acostuma a portar períodes de sequera. I és l'índex de precipitació estàndard. És un índex que, per exemple, el Servei Meteorològic fa públic, a la seva pàgina web es pot consultar, i tenim a diversos horitzons vistes, podem veure com ens indica l'estat de la sequera dels últims 36 mesos, o 24 mesos, o els últims 6 mesos. I és molt destacable com veure que en els darrers 36 mesos, si ho mirem en global, tenim un índex que ens marca que estem en sequera, si mirem els últims 36 mesos, perquè el 2017 va ser molt, molt sec i per molt que el 2018 fos humit, no acaba de compensar. Ara bé, si mirem els últims 12 mesos, aquí sí que surt que fins i tot ha estat els últims 12 mesos humit. Però ja destaca que els últims 6 mesos ja comença a marcar un índex normal. I això és molt destacable, perquè venim dels mesos de setembre, octubre, novembre, que han estat extraordinàriament plujosos. Llavors, si els últims 6 mesos incloem aquests mesos extraordinàriament plujosos i ens dona que tenim un índex normal de pluja, vol dir que molt poc ha plogut els darrers 3 mesos.
Carai, i escolta, com pinta el panorama?
Doncs a l'espera d'un possible canvi de temps aquest cap de setmana, però poca pluja, esperem, això és la veritat.
Sí, no?
De moment avui i demà, en general dies tranquils, domini del sol, hi ha algun núvol que es podrà començar a veure demà sobretot, que indicarà una mica de canvi de temps. Diumenge esperem un dia més ennuvolat, bueno, ennuvolat progressiu, sobretot cap al final del dia, entre diumenge a la nit, matinada de dilluns, pot caure amb quatre gotes. No tinc moltes esperances de que plogui gaire. Però sí que és cert que alguns models apunten, no m'ho acabo de creure fins que no hi siguem, a que la setmana que ve, entre dimecres i dijous, podrem tindre precipitacions una mica més generoses.
Vaja. Escolta, i això, ara ja és, no sé si és comentari d'avi, però aquesta temporada tan llarga sense pluges i aquestes calors que ha fet una mica més avançades, això augura, per exemple, estiu de pluges molt intenses o vaja, com a mínim allò finals de primavera de grans xàfecs?
Doncs no ho podem dir. Això és la veritat és que no ho podem dir, perquè el clima mediterrani és que és molt irregular, i el que sí que és cert és que tenim un clima que ja de per si intercala períodes una mica més humits de períodes amb xàfecs que porten un plus d'humitat i períodes secs. I el que sí que podem... Desvio una mica la pregunta, però és el que puc contestar. El que sí que se pot informar és que la tendència és que els últims anys, els períodes que són humits, com per exemple aquest 2018, són cada vegada més curts. És a dir, normalment hi havia 2-3 anys seguits que eren molt humits i després venien 2-3 anys que eren més secs. Ara el que tenim és que la tendència a allargar la sequera dels anys secs, el període sec s'allarga una mica més i el període humit és molt curt, de vegades d'un any, dos anys, no? Llavors no podem dir què passarà encara aquest estiu a l'espera del canvi.